El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
En la pròxima mitja hora, més o menys, conversarem amb la consellera de Justícia entre el 26 de maig del 2021 i el 10 d'octubre de 2022, l'alcaldable de Junts per Sabadell a les eleccions de 2019 i la portaveu de la formació municipal fins al seu ascens al govern de la Generalitat. La gran defensora de la pacificació de la Gran Via, la que ha promogut la remodelació dels jutjats de Sabadell, una de les conselleres que va defensar mantenir-se a l'executiu d'Aragonès. Estem parlant, evidentment, de Lourdes Ciuró. Bon dia i benvinguda a Ràdio Sabadell.
Bon dia, moltes gràcies.
Primer de tot, com està?
Doncs bé, contenta de tornar a ser aquí a Ràdio Sabadell. Un plaer.
Va ser un cop molt dur que la militància de Junts apostés per abandonar el govern, per apostar?
Bé, no és que fos un cop dur personalment, diguéssim. Jo vaig defensar en aquell posicionament, doncs, que jo era partidària de que, malgrat els incompliments del president Aragonès, que hi van ser, amb les qüestions de l'agenda nacional, jo era del parer que es podia fer més incidència des de dintre del govern que no pas des de fora. Per tant, mantenir-nos al govern per gestionar el dia a dia de la ciutadania, que s'havia de fer, amb la nostra manera de fer, la nostra manera de veure, la nostra manera d'impulsar les coses, i, per altra banda, evidenciar que si no s'estava avançant amb el tema de l'autogovern, no s'estava avançant amb el tema de l'agenda nacional o que la taula de diàleg és un fracàs, s'havia de fer des de dintre del govern, perquè eren, doncs, coses perfectament compatibles, i això ho vaig defensar des del minut zero.
I la militància, però, sembla que no va compartir majoritàriament aquesta opinió.
No, vam votar, es va sotmetre a consideració de la militància, i doncs el que toca fer quan es sotmet a consideració i la teva opció, doncs, no surt l'escollida, és respectar i continuar endavant per enfortir el projecte. En cap cas, com algú havia manifestat, abandonar o dir si no puc jugar jo, punxo la pilota. Per tant, el que s'ha de fer és continuar en el partit i enfortir el projecte, en aquest cas, des de l'oposició a Catalunya, però un micro molt potent a Madrid i amb un partit, doncs, que té també, doncs, les seves eines per fer una política en pobles i ciutats d'aquest país.
Vostè continua militant a Junts. Quin paper fa ara dins del partit? Forma part de la cúpula, de l'executiva?
Sí, jo continuo militant. I tant, i a més sóc de l'executiva nacional. Per tant, continuo portant el meu granet de sorra en el dia a dia d'aquest partit.
Va ser un error abandonar el govern?
Jo, per mi, sí. Vull dir, per mi, jo vaig defensar, o sigui, no defensaré que és un encert quan he defensat romandre el govern. I no per... Inclús vaig donar l'opció, vaig referir, escolteu, doncs, canviem els titulars de les carteres, posem altra gent que puguin donar un impuls diferent, però, en tot cas, sempre a dins del govern per poder evidenciar dues coses molt importants. La primera, que l'independentisme sap governar. Per tant, que tirem endavant el país i que podem tenir projectes pel dia a dia de la ciutadania. I segon, que Junts és un partit de govern, és un partit que, a més de preocupar-se pel dia a dia de la ciutadania, el que vol és avançar cap a la independència i l'alliberament nacional del nostre país. I penso que això es fa molt millor des de dintre del govern, amb l'altra força, que en principi és independentista, com Esquerra, que no pas des de fora, i donant el govern a una confecció, diguéssim, que la que tenim ara, que és de tot menys independentista, no?
El seu partit és més fort ara a l'oposició que abans a dins del govern, ho creu?
Bé, el partit no, ni s'afableix ni s'enforteix per estar, perquè si tu tens un partit que està a govern però governa malament, aquest partit, doncs, no és un partit que sigui percebut útil. Per tant, el partit és igual fora que dins del govern. El que sí que hem perdut, en la meva opinió, és una eina per evidenciar, per fer veure com veu, doncs, Junts el dia a dia de la ciutadania i com Junts impulsa des de dins del govern l'avanç cap a la independència.
I l'independentisme ja ha perdut o ja ha guanyat?
Jo crec que aquí també l'independentisme, doncs, no hi ha guanyat. Perquè si ara aquestes relacions, doncs, s'han malmès i qui ocupa les carteres del govern de Catalunya són uns consellers que s'han manifestat clarament independentistes, antiindependentistes o no a favor de la independència del país, legítimament, res a dir. Doncs és evident que l'independentisme ha perdut aquest punx que tenia quan es va confegir el govern, resultat del 52% de de les eleccions de les últimes eleccions del 14 de febrer.
Ara li preguntaré per això, però abans, en aquells dies en què la militància havia de votar i vostè i altres consellers es van manifestar a favor de mantenir-se al govern, es va posar sobre la taula la possibilitat que alguns de vostès es mantinguessin en el govern malgrat el que decidís la militància. Això es va dir. Es va plantejar seriosament dins de Junts?
En cap moment. Tots els consellers i conselleres teníem claríssim que es respectaria la voluntat de la militància. O sigui, a mi això no em va arribar en cap cas, Això ho teníem claríssim, més. Vam dir, bueno, quan va sortir el resultat aquell mateix dia, vam dir, escolta, posem a disposició de l'executiva del partit el nostre càrrec perquè sigui l'executiva la que decideixi, doncs, que marxem, no? Nosaltres som consellers per un partit. Quan el partit es manifesta, doncs el que fem és acatar, no?
Com veu els canvis que ha introduït el president Pere Aragonès després de la vostra marxa en entre tres consellers que són clarament no independentistes?
Sí, doncs això que dèiem, no? Vull dir que en tot cas és un govern que va néixer amb unes claus doncs d'uns acords que van costar, no se'ls escaparà a vostès, que des del febrer fins al maig es va estar confegint aquest acord, primer amb l'ESCUP, després amb Junts. Després es va fer doncs, un pla de govern i un acord de govern doncs, que era molt detallat, en molts temes. Ocupava una pàgina molt important, un espai molt important, el com s'avançaria cap a la independència d'aquest país a través d'un govern independentista. És evident que aquest pacte de govern, aquell acord que es va fer, ha decaigut. Per tant, el govern ara és el govern per un motiu diferent d'aquell pel qual se'l va investir, amb uns consellers evidentment diferents, amb uns objectius completament diferents. Per tant, no és el govern que vam dir a la ciutadania que faríem. A part de ser un govern molt feble, de 33 diputats contra 108. El parlamentarisme objectivament està perdut per part del partit que dona suport al govern, que és un. Per tant, érem tres partits que ens havíem posat d'acord amb una sèrie de temes per tirar endavant el país, amb una sèrie de qüestions per abordar i per seguir avançant amb el full de ruta cap a la independència, que passava també per recosir tot l'independentisme. Ara això no hi és. Per tant, el govern ja no és aquell govern que ens va dir que seria per fer què. És una altra cosa. El que no ho sabem. Per això nosaltres defensàvem que s'hauria de sotmetre a una qüestió de confiança al president. Perquè va dir que faria unes coses i ara té un govern per fer-ne unes altres i, a més, manifestament ho ha reconegut. En certa forma, doncs, no ha fet honor als acords pel qual es va ser investit.
I malgrat no fer honor a aquests acords, vostè apostava per mantenir-se dins del govern.
Sí, quan nosaltres fem un acord de govern, és un acord per una legislatura de 4 anys i és un acord per tirar endavant una sèrie de punts pel dia a dia, com li deia, i a més, com avançar amb el full de ruta cap a la independència, entre la taula de diàleg, etc. Amb un any o 500 dies, doncs encara hi ha marge per poder exigir i evidenciar quan el soci no compleix allò pel qual va ser investit, que era una part de l'acord de govern, que era la que feia referència explícitament a l'avançar cap a l'alliberament nacional d'aquest país. El dia a dia anava funcionant, així es va reconèixer, i ho hem dit moltes vegades, però no l'agenda nacional. I nosaltres teníem tot el dret d'exigir el compliment d'aquesta agenda nacional també des de dins del govern. Per tant, no era incompatible. S'ha optat per part de la militància sortir-ne, doncs d'acord, hem d'evidenciar que aquest govern de Catalunya no avança ara des de l'oposició, que no dic que no es pugui fer, també es pot fer.
La ruptura entre les dues formacions independentistes majoritàries dona per acabat el procés independentista que va començar el 2010? És a dir, aquesta etapa s'ha tancat i n'haurà de començar una altra?
De cap manera. O sigui, la ciutadania està desnortada, està enfadada, està decebuda, però la ciutadania que aposta per la independència hi és. De fet, molta gent ens ho ha fet arribar, no? A mi personalment també m'ho han dit. Escolta, jo sóc independentista. Quan us aclariu, tornaré a votar. Molta gent que ha fet la reflexió de dir, bueno, a qui voto? Perquè això no avança, no? Per tant, tenim el repte, i aquest repte sobre la taula, de posar-nos d'acord tots els agents, des de partits polítics, entitats, civils, per tornar a reprendre aquella base d'unitat que ens va permetre fer l'1 d'octubre. Ara mateix això no hi és. Jo en el seu moment vaig dir que el 52% eren els pares. Per què? Perquè en aquell moment doncs, ja la CUP es va despenjar des del minut zero i Esquerra no estava complint amb els acords. que havíem fet amb el pacte de govern. Per tant, tenim feina a recosir-nos, tenim feina a tornar a ser confiables per la ciutadania en l'àmbit de l'independentisme i per poder avançar, fer avançar aquest país. Benestar social, progrés econòmic, desenvolupament industrial, etc., és incompatible amb seguir formant part d'aquest estat espanyol que ens ofegui i ens atenalla. I això no ha canviat.
Vostè creu que hi ha membres del seu partit, també d'altres, però li pregunto pel seu, que han fet declaracions que no han ajudat a recosir l'independentisme, sinó que han precisament accentuat aquesta ruptura?
Hi ha hagut moltes declaracions per part de molts actors i molts agents que no han ajudat precisament a sumar i a llimar diferències. Per mi hi ha un mínim comú denominador, que és la voluntat que tenim les forces polítiques d'avançar cap a la independència, la voluntat dels agents civils i cívics, i això és el que hauria d'inspirar totes les trobades, totes les reunions, apostar pel que ens apropa i allunyar-nos del que ens diferencia, la teoria del replà, que diu el Jordi Turull. És a dir, per poder avançar hem de posar-nos tots en el mateix replà. Això què vol dir? Que segurament tu que vas més accelerat hauràs de fer un pas enrere, tu que potser vols anar més lent hauràs de fer una mica de pas endavant amb la idea de trobar-nos en un replà que ens permeti consolidar uns mínims comuns i continuar avançant. I aquesta teoria del replà és la que a mi m'agradaria que l'independentisme doncs, tornés a entomar. I des d'aquí doncs, una salutació molt forta al discurs que va fer doncs, Òmnium el dia 11 de setembre. Vull dir, és un discurs que va cap aquí. Potser hi introduiríem matisos, tots els seus, tothom els seus, però que sense unitat i sense començar una altra vegada a recosir, no hi ha horitzó possible.
Tanquem aquesta carpeta de govern i passem a la seva de, com a titular de justícia, perquè l'endemà de deixar el càrrec va publicar un fil a Twitter passant revista a tots els projectes que deixava encarrilats. Ens fixarem en el futur dels jutjats de Sabadell. Per què han decidit en rehabilitar-los o remodelar-los integralment i no construir un nou edifici?
Sí, l'anunci dels nous jutjats de Sabadell va ser una espineta que va quedar clavada perquè els tràmits administratius van dificultar que es pogués anunciar que nosaltres volíem, però vam fer una decisió molt clara amb la voluntat de que fossin una realitat. Per tant, el meu compromís era que Sabadell tingués uns jutjats plenament eficients, operatius, saludables i que donessin resposta a les necessitats d'un partit judicial tan important com el nostre. Llavors, amb la voluntat de tenir aquests jutjats nous, les dues propostes que hi havia sobre la taula, doncs una era molt, molt difícil i molt inviable i una pilota massa llarguíssima, a part d'econòmicament insostenible, que era fer-los de nou a l'espai que hi ha davant del Corte Inglés, per entendre'ns, en aquell descampat que ara és una plaça d'aparcament, no? Perquè la titularitat és municipal, perquè el canvi de titularitat del solar a la Generalitat costa molt i a part que la inversió era mastodòntica amb recursos que no tenim. Per tant, era una pilota llarga i segur que inviable.
De quan era el pressupost, més o menys?
50 milions. Aquests 50 milions, a bastants anys, no teníem pulmó per fer-ho, perquè partim de la base de que també ens falta finançament, també el que ens deu l'estat espanyol en matèria de justícia, que si vol hi entrarem. La cosa que era viable que era uns jutjats que estaven en un edifici a l'Eix Macià on podent reformar integralment totes les plantes o la major part de les plantes i una reordenació dels espais permetia tenir un jutjat òptim, un jutjat de referència, un jutjat del qual els sabadellencs i el partit judicial n'estiguessin orgullosos. De fet, el vam explicar en el seu moment als agents perquè els sapiguessin primer abans que tota la ciutadania i realment els va entusiasmar el que proposàvem amb unes sales de macrojudicis a la planta baixa, sales doncs, que hi poguessin fer això, macrojudicis, o també quan es necessités sales més petites per judicis més petits, on implementaríem la nova oficina judicial, per tant, una ordenació eficient del jutjat, amb noves sales i grosses per advocats, per procuradors, per fiscalia, on circuits diferenciats per víctimes de violència, un espai per acompanyament d'animals de companyia quan els menors van a declarar. Per tant, un jutjat molt modern, un jutjat amb les últimes, diguéssim, innovacions per eficiència i eficàcia. No? El lema nostre era una justícia moderna, propera i àgil, i això era una mostra de com volíem treballar. No?
Aquest anunci, quan tenia previst fer-lo?
Doncs bé, aquest anunci segurament s'hagués pogut fer ara durant el mes de novembre. I al marxar de la conselleria doncs, vaig voler doncs, deixar-ho per escrit, que hi havia això, que són 16 milions d'euros, que ho podem sufragar des del departament, que fins a l'any 28 hauria d'estar tot fet. I això també tenia un plus, que era que evitàvem el trasllat dels professionals. sigui, romania en el mateix espai, cosa que era molt més fàcil continuar treballant mentre es feien les diferents reformes i millores.
Quan començaran aquestes reformes?
Ara ja s'ha licitat el projecte bàsic i esperem que doncs, hi hagi una adjudicació per poder tirar endavant aquest projecte bàsic, després executiu, i bé, doncs, de fet ja s'estan remodelant algunes plantes, ja s'està tirant endavant, però el gruix es faria entre aquests d'ara fins al 28.
Amb aquesta remodelació n'hi ha prou o d'aquí uns anys tornarem a escoltar el Col·legi de l'Advocacia reclamant un nou edifici?
N'hi havia prou, ells també ho saben, hi ha un increment de metres quadrats que permetia creixement, perquè això implica doncs, tenir tot l'edifici, aquell edifici doncs, té possibilitats de donar resposta a les necessitats d'avui i a les de futur. A part de que ja amb la remodelació nova ja augmentàvem 4.000 metres quadrats de superfície ja d'entrada. Per tant, era un edifici amb projecció de futur i vocació de permanència i estabilitat.
Hi haurà més sales i més plantes.
Exacte. Més sales i més plantes. I una organització molt eficient, de manera que l'estar totes les sales de vistes a la planta baixa evites que les persones hagin de pujar i baixar per tot l'edifici. Per tant, el trànsit de l'edifici es redueix molt i només seria per professionals.
A part d'aquest projecte, que segur que el té en allò en el top 10 dels que ha aconseguit com a consellera, de què n'està més orgullosa del seu pas per la conselleria?
Miri, doncs de què n'estic molt orgullosa, molt satisfeta, en primer lloc és de l'equip. Un equip que vam poder posar-nos a treballar des del minut zero i la prova és que tenim un 40% d'execució del nostre pla de govern amb només 500 dies de govern. Per tant, això ha sigut un mèrit de tot l'equip. No? Sabíem cap on volíem anar, que eren reformes integrals amb molts equipaments de manera que donéssim resposta a les necessitats de les víctimes per no poder-se trobar amb els agressors. Això ho estàvem fent a tots els jutjats de Catalunya amb diferents actuacions arreu del país. També un aspecte molt important va ser l'impuls del català a la justícia, un espai on està, vostè sap perfectament, i l'audiència coneix perfectament que és un dels espais on menys vida, menys vitalitat té el català. Aquí teníem unes actuacions molt clares i que estàvem convençuts de que donarien fruits a curt termini. Entre elles, hem convocat aquestes 50 beques anuals per jutges i fiscals de gent de Catalunya, perquè opositin, però sabeu que no tenim gaire tradició opositora de jutges i fiscals, doncs vam fer aquestes beques per tal de que en 4-5 anys poguéssim tenir 200 places cobertes per jutges catalans de les 600 que hi ha a tot el país. Per tant, era un percentatge molt elevat. Això ja dona un missatge molt clar a la ciutadania de que pots parlar en català al jutjat perquè t'hi entendran, no? O també la feina col·laborativa amb el Tribunal Superior de Justícia, de manera que es reconegués que els nous jutges que s'havien d'incorporar havien d'aprendre el català i havien de ser competents en català. Aquí teníem el suport també de l'alta instància judicial catalana. O l'actualització permanent del Codi Civil. Si em permet, avui m'estimat precisament, he fet una piulada perquè vostè sap aquest assassinat d'aquesta nena a mans de la seva mare, una menor, l'Olivia, que la seva mare l'ha assassinat a Galícia, amb la voluntat de que el pare, que és qui va guanyar la custòdia, doncs no la tingués. I ella va enviar un missatge dient si no és per mi, no serà per ningú aquesta nena. I la mare l'ha assassinat. Això, doncs, vam fer una modificació en el Codi Civil català que ens hi va esperonar el cas de la petita Yaiza, una nena també de l'Hospitalet que li va passar igual, que la seva mare la va matar perquè no pogués anar amb el seu pare. Doncs aquí el Codi Civil català dona doncs, cobertura a que les persones, pares o mares, que tinguin indicis de violència no puguin tenir estades amb els seus menors. Això és protegir, siguin nens, siguin nenes, siguin de mans del pare o de mans de la mare, perquè amb dos poden ser candidats a ser maltractadors. No? O, ja li dic, el tema de la nova llei d'arrendaments catalana, que també està en cocció, o una cosa que lamento molt que hagi passat, que és que s'ha aturat la reforma del Codi Civil en matèria d'ocupacions conflictives. La nova consellera, una de les primeres decisions que ha pres ha estat aturar la reforma del Codi Civil català i de la llei d'habitatge per acabar amb les ocupacions conflictives, que havíem fet nosaltres era modificar el Codi Civil per donar eines a alcaldes i alcaldesses, perquè si el gran tenidor normalment és el que té aquest habitatge ocupat, ocupacions delinqüencials que donen malestar i mala convivència, els alcaldes i alcaldesses i les comunitats de veïns poguessin actuar. Això ho ha parat. Per tant, això pensem que és un pas doncs, no en la bona direcció, per donar doncs, seguretat als nostres veïns i veïnes de totes les ciutats de Catalunya que tenen molts problemes en tema d'ocupacions delinqüencials.
N'hi ha tantes d'ocupacions delinqüencials a Catalunya?
N'hi ha moltíssimes i arreu. Pensi que és un fenomen que troba el camp abonat en els habitatges de grans tenidors o finques de grans tenidors, fons voltors, la Sareb, entitats financeres, que no estan ocupats aquests habitatges, ells els ocupen sovint per narcopisos, per activitats delinqüencials. Va sortir en premsa també aspectes d'una xarxa que feia blanqueig de capitals, amb un bloc de pisos tot ocupat. Tot això el que fa és donar malviure a les comunitats. De fet, molts alcaldes i alcaldesses, quan era consellera, doncs visitàvem el territori i això ens ho traslladaven, no? És un fenomen que es reprodueix en molts pobles i ciutats del nostre país. No dic en pisos de particulars, sí dic en pisos de grans tenidors o finques de grans tenidors.
A vegades parla tant d'ocupacions conflictives, el que fa és criminalitzar les ocupacions quan moltes vegades són l'única solució per moltes famílies. Ho veu així, vostè?
Jo crec que és un debat que s'ha enverinat, que una cosa són les ocupacions de famílies vulnerables i l'altra és les ocupacions delinqüencials. Què vinc a dir amb això? Que ni totes les ocupacions són delinqüencials, ni totes les ocupacions són de famílies vulnerables. Les ocupacions de famílies vulnerables són ocupacions a les quals sí o sí s'hi ha de donar resposta. I la primera obligada a donar resposta és l'administració pública, amb reformes legals, amb totes aquelles eines, amb construcció d'habitatge social. De fet, amb la consellera Cervera vam impulsar que aquests habitatges d'ocupacions delinqüencials que recuperéssim amb una modificació de la llei d'habitatge es donarien o servirien per reallotjar persones amb vulnerabilitat habitacional. Per tant, una cosa és atendre la vulnerabilitat habitacional i explicar què hi és i quines són les causes i quins són els remeis que es busquen, i l'altra és atacar de socarrel les delinqüencials. Perquè amb l'excusa de que hi ha famílies que necessiten habitatges per viure, hi ha gent com les màfies que han abusat d'aquest fenomen per perjudicar precisament la convivència, el resultat és perjudici de la convivència dels veïns, i sovint són habitatges que podrien estar destinats a gent que ho necessités. Per tant, hem de separar molt bé aquest discurs.
Què està fent vostè des que va deixar la conselleria?
Doncs miri, ara mateix estic retrobant una mica rutines que havia perdut després de 10 anys de fer política professional, per entendre'ns, des que vaig anar al Congrés dels Diputats el 2011 i vaig tornar a Sabadell com a cap de llista, i ara consellera. Han sigut 10 anys molt intensos de la meva vida i ara el que estic és recuperant potser també aquestes rutines, no? I doncs bé, continuant fent política, en aquest cas des del partit, perquè és el que m'agrada fer política, i evidentment treballant, buscant feina de lo meu, no? Que és d'advocada. Afortunadament tinc una professió i doncs ara quan acabi passant una miqueta aquest període de més, diguéssim, estabilització personal, no? I de recuperar aquestes rutines que li deia, doncs començar a treballar de la meva feina, que és advocada, i que ho havia fet amb molt de gust i amb uns jutjats que m'agrada, i que de tant en tant sí que tenia certa recança pensant que m'agradaria tornar-me a posar la toga. No?
Té ganes d'exercir?
Sí, tinc ganes d'exercir, tinc ganes de tornar també a la vida normal, no? Sense deixar la política. La política és una cosa que m'agrada i que no tanco mai la porta a res. No?
El 2023 hi ha eleccions municipals. De moment, Junts per Sabadell només ha confirmat el candidat, que és Lluís Matas. Podria formar part d'aquesta llista?
No, la política municipal jo crec que no és ja la meva, diguéssim. Hi ha Lluís Matas i la seva gent, ell ha de confegir la llista amb la gent que pensi que li pot apuntar millor el projecte, i tindran el meu suport.
Com veu la ciutat, ara que ja ha tornat i que fa vida de civil, per dir-ho així? Quins són els projectes que considera que són els imprescindibles o que haurien de formar part del programa electoral de Lluís Matas?
Bé, ell haurà de decidir quin vol ser el seu programa electoral, no? Però jo ho tindria claríssim, que és que l'aposta de la Gran Via ha de continuar. De fet, vam posar el 2019 a la Gran Via sobre la taula. Ara la Gran Via, arran del projecte que tenim, el programa de Gran Via Ripoll a l'Ajuntament de Sabadell, s'estan veient ja els primers canvis, les primeres obres, les primeres licitacions per poder caminar cap a una Gran Via més pacificada. Ara aquí tenim la gran decepció que ha sigut motivada per aquest nomenament, per aquest anunci més ben dit de Juli Fernández, del conseller de Territori, dient que aturarà tot el que és el tema de la B40. Per tant, això és una molt mala notícia. Aquí Esquerra Sabadell ha fet bandera d'aquesta aturada de la B40 i ara Esquerra Sabadell ho porta tot el govern de Catalunya. Per tant, jo vaig defensar davant del president aquesta necessitat de fer-se aquesta B40. El president no va dir ni que sí ni que no, en tot cas. Els ferms oposicions van ser Esquerra Sabadell, i Esquerra Sabadell farà inviable aquesta pacificació de la Gran Via. Per tant, lamento moltíssim aquest anunci perquè, a més, l'alternativa que es proposa és un perfecte brindis al sol. Una cosa per no fer-se mai i per continuar hipotecant la vida dels sabadellencs amb aquesta no connexió de la B40. Per tant, per mi és una molt mala notícia, molt mala notícia. Ara, penso que s'ha de continuar persistint i la ciutadania ha d'enviar un missatge molt clar que vol la Gran Via pacificada i li ha d'enviar Esquerra Republicana de Sabadell.
Vostè ha defensat sempre, i Lluís Matas li ha seguit l'estratègia del pacte amb el PSC, o diguéssim, donar suport al PSC al govern de Sabadell per vostès poder incidir en les polítiques municipals. Després del maig del 23, aquesta aposta segueix vigent o la troba interessant, o creu que s'hauria d'explorar una via amb Esquerra Republicana?
No, nosaltres, jo no defensava un pacte amb el PSC.
O l'ha defensat a posteriori,
no,
diguéssim, l'ha justificat.
No, nosaltres sempre hem defensat que Junts és una força política que ha de ser útil a la ciutadania. I que per ser útil a la ciutadania s'ha de poder incidir des de govern o des de fora de govern, però incidir. En aquest cas, qui va aconseguir fer govern va ser la senyora Ferrés amb la senyora Morell. I li faltaven 3 regidors. I nosaltres teníem un programa que volíem implementar. I en aquest cas, doncs, va ser receptiva l'alcaldessa per poder implementar aquests programes de projecció de ciutat i de turisme a dins de la ciutat de Sabadell, i per tant aquest acord des de fora ha permès a Junts per Sabadell evidenciar-se com una força útil a la ciutadania. De fet, amb coses tangibles, com és això de la Gran Via, que li comento, aquestes obres que ja s'estan fent. Tornem l'any 23 es tornen a tirar els daus. Nosaltres, vaja, sens dubte, el Lluís Mata treballa per ser alcalde de Sabadell, i en tot cas, per poder incidir en aquesta ciutat, en aquells que vegin en el nostre programa que li pot ser útil. No va ser el cas d'altres forces polítiques que demanaven una investidura gratis. Fes-me alcalde i ja en parlarem. No, no. Som una força política que treballem per incidir, que va ser el cas doncs, de l'alcaldable Juli Fernández. Feu-me confiança i ja veurem. Feu-me alcalde i ja veurem després què passa. No, escolti, nosaltres, aquest és el nostre programa, si a vostè li interessa, en aquell moment li vam dir, aquí té els nostres vots, però a canvi d'alguna cosa, no? De poder governar. Per tant, per no perdre'm amb la resposta, què volem fer nosaltres? Seguir sent útils davant d'aquells que valorin i posin doncs, en context quina és l'aportació que pot fer Junts per Sabadell en aquest 23. Si és que Lluís Mata no és alcalde, clar.
Està segura que no vol tornar a la política municipal?
No, a mi m'agrada la política en general. I, de fet, no he marxat mai de la política municipal, perquè permeti'm també que posi en valor el fet de que, com a consellera, no només vaig treballar pels jutjats de Sabadell, sinó que també vaig treballar perquè la consellera Cervera pogués anunciar aquí la residència del Sud, com així va fer, o també vam treballar perquè les places d'infermeria fossin una realitat amb el conseller Argimon. Per tant, jo no he marxat mai de la ciutat. La ciutat, per mi, és la política municipal és la base de tot, i no he marxat mai de Sabadell. Per tant, jo des d'on sigui seguiré ajudant la meva ciutat a que sigui la millor possible.
Lourdes Ciura, moltes gràcies per haver vingut a Ràdio Sabadell i molta sort amb aquesta nova etapa.
Moltes gràcies, un plaer.